Són les 7.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda, com esteu? Benvinguts a la linterna COPE Catalunya i Andorra en aquest dilluns 19 de setembre, on farem, com sempre, un repàs del que ha estat l'actualitat del dia. Rep les salutacions de qui et parla, la Montse Rodríguez, amb el José Luis Gil als esports, el Sergi Tor als serveis informatius i l'Héctor García a les vies de so. Avui, malauradament, coneixíem la mort d'un excursionista en caure per un barranc al Pedraforca, i això ens ha fet pensar la redacció d'aquest programa en què és força important saber què és el que hem de fer si anem a la muntanya. Hem d'anar a la muntanya amb seguretat, però com preparar-nos? Què fer en cas d'imprevist? L'estiu ja sabem que és l'època de l'any en què es fan més rescats a muntanya, però a finals de temporada és quan hi ha més casos d'hipotèrmia a causa dels canvis sobtats de temps i la caiguda de temperatures. Avui en parlem amb el Manuel Parrado, que és el vicepresident de la Junta Directiva del Centre Excursionista de Catalunya. I atenció, perquè avui posarem la mirada en un estudi que posa els pèls de punta en el que xifra els incompliments i discriminacions cap a les persones amb discapacitat intel·lectual. La majoria d'aquestes persones no han estudiat a l'escola on els agradarien i tampoc viuen on voldrien. Avui posarem una mica de veu aquest estudi amb l'Ariadna Fitó, que és l'autora d'aquest informe impulsat per l'INCAT, que és l'entitat que agrupa 300 entitats més que treballen amb aquest col·lectiu. I tot just dissabte va ser el Dia Mundial de la Neteja, però, òbviament, hauria de ser cada dia. Sabeu que quasi el 60% de les llars hi han disputes a l'hora de fer la feina? I sabeu què és el que més ràbia fa, segons diu l'estudi? Planxar. Una de les coses. Després, treure la pols. En parlarem amb l'Anna Sancho, que és especialista en neteja i també coautora del llibre Tasques Compartides, Família Feliç, i també és la fundadora d'un projecte que diu Pequeños Amos de Casa. Després l'escoltem. I ho deien ara els serveis informatius. Tot just ara fa un any, l'erupció del volcà de la Palma es va fer, doncs, us en recordeu, no? Es va deixar aquelles imatges a les nostres retines. Doncs bé, el Mercat de la Boqueria està oferint, a partir d'avui i 22 mercats més, lava comestible. El sorprenent producte té gust a plàtan. Està fet de carbó de sucre. Es ven al punt d'atenció al client dels mercats. De moment hi ha 600 unitats i els beneficis obtinguts es destinaran íntegrament als afectats per l'erupció d'aquest volcà de Cumbre Vieja. I qui ha estat l'ideòleg d'aquesta invenció? Doncs el Cristian Escrivà, que és pastisser i creador d'aquesta lava comestible. I d'aquí un moment entrarem en matèria, però abans deixeu-me que mirem cap al cel, perquè diuen que el temps canviarà. És el que toca també per l'època de l'any. Estem a prop de la tardor, que comença el dia 21, tot just dimecres. Però a les 7 i 3 minuts, quin temps ens espera les properes hores? Això ho sap des de l'Agència Estatal de Meteorologia, el Moisès Camunyes. Moisès, bona tarda.
Bona tarda. Demà dimarts esperem una jornada a Catalunya de cels poc ennuvolats amb alguns intervals de núvols alts, i també durant el matí no es descarten alguns intervals de núvols baixos, i a la tarda creixeran núvols d'evolució diurna, sobretot a zones del nord-est, on no es descarten alguns ruixats o tempestes ocasionals. A la resta tindrem temps estable amb unes temperatures mínimes que no canviaran gaire o que podran pujar lleugerament, amb valors mínims de 16 graus a Lleida, de 15 a Girona, de 19 a Tarragona i de 20 a Barcelona, mentre que les temperatures diurnes no canviaran gaire o baixaran lleugerament, amb màximes de 28 graus a Lleida i a Tarragona. La màxima demà serà de 27 a Girona i de 26 a Barcelona. Per últim, si en referim al vent, serà fluix i de direcció variable, aunque tindrem intervals de vent del nord moderats a l'extrem nord-est durant el matí, mentre que a la tarda el vent quedarà en general de la component sud. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisès, per la informació, i anem ara fins a les carreteres. 7 i 4 minuts, Servei Català del Trànsit. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Bona tarda des del Servei en Català de Trànsit. Tarda on hem de parlar de rondes, única i exclusivament, pràcticament una tarda molt complexa, ja que hi ha hagut diversos accidents prop del nus de la Trinitat, i això ha dificultat molt i molt la mobilitat en aquestes dues rondes. En el cas de la ronda del litoral, ara tenim una retenció que s'ha fet a trossets, però tenim retencions, per exemple, en diversos punts. En concret, per exemple, al Montjuïc, a la Barceloneta i a Sant Adrià cap a Trinitat. I en el cas de la Ronda de Dalt també s'ha vist afectada per aquesta incidències, i per exemple tenim ara mateix 4 quilòmetres per accedir a l'Ús de Trinitat i a Santa Coloma de Gramenet, la Pota Nord, coneguda com la Pota Nord, també amb problemes. Els accessos sud, amb problemes a la B23, en concret al Papiol, en sentit Martorell. I pel que fa als accessos nord, van ser a la B30 de Cerdanyola, en sentit Girona, a la C17 a Parets, en dos sentits de la marxa, i a la C58 per accedir, com dèiem, a rondes. Rondes que, com comentàvem, estan avui bastant complicades. Això és tot. Bona tarda.
Gràcies, Sílvia, per la informació. I ara arriba el moment de saludar el company dels serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra, en Sergi Tor. Sergi, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Montse.
Comencem parlant de l'inici de les obres de la Sagrera, que duraran fins al 2 de desembre. Hi han afectacions a la R2 Nord, a la R11, que sumen 34.000 usuaris diaris. Avui, primer dia laborable i retards, Sergi, entre mitja hora i una hora.
Sí, perquè les persones que viatgen des del Vallès Oriental, R2 Nord, o des de Girona, R11, hauran d'agafar a Sant Andreu la línia de metro, la línia 1, la vermella, i l'estació està a alguns metres de distància per viatjar en metro i continuar el seu treball fins als seus llocs de treball, d'estudi o bé de visita mèdica. Aquest matí, a l'estació de Sant Andreu, hi ha hagut corredisses per tal de la búsqueda d'aquest metro que ha tingut una aglomeració important. Dues usuàries, l'Aitana i la Conchi, ens radiografien el que ha passat aquest matí. Ho viu les seves opinions, perquè Aitana fins i tot posa en dubte la gratuïtat del servei quan aquest és deficient.
D'una hora que podia fer, ara he de fer dos i, pues sí, ho comparteixo. Prefereixo pagar que no aquest abon gratuït, perquè al final he de madrugar més i arribo tard.
Vengo de Molins de Rei y bueno, ha sido un caos. Hemos tardado una hora, que era para hacer un curso mi hijo, y no va a poder hacerlo.
Clar, les obres també s'han de fer per intentar millorar el servei, però col·lisionen amb l'interès dels usuaris. Com a mínim, aquesta circumstància de les obres, si no s'allarguen els terminis, fins la primera setmana de desembre.
I els Mossos d'Esquadra continuen la recerca dels tres encaputxats que han assassinat a una treballadora del bingo de Tortosa de 50 anys, veïna de Barcelona, amb un tret al cap. Mentre l'home ferit de 41 anys en l'atac en el local de jocs es manté, Sergi, a la UCI de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa.
Sí, la policia està revisant les càmeres de seguretat tant del local i d'un hotel i una gasolinera contigua d'un assalt d'extrema violència. I els atacants no s'han emportat res de la caixa forta del bingo i únicament han robat un telèfon mòbil. Per tant, es pot interpretar amb una acció desproporcionada si l'objectiu del grup era un robatori. Aquesta tarda hi ha hagut un comunicat del grup Ambalisa, propietari del bingo de Tortosa, que ha explicat que estan en una situació inèdita a Catalunya, d'un atracament a un bingo amb el resultat d'una treballadora morta, que lamenta la mort de la seva treballadora i es posa a disposició dels Mossos d'Esquadra amb les seves investigacions. I d'altra banda, la policia ha detingut a Badalona un home de 36 anys per robar centenars de persones grans i vulnerables als caixers automàtics amb les targetes i llibretes d'estalvi propietat de la víctima. El cap de la unitat d'investigació a Sant Martí, Xavier Pareta, explica que el detingut anava en patinet als caixers bancaris amb ulleres de sol i gorres quan s'oferia a la gent gran per ajudar en els seus tràmits al caixer amb un propòsit ocult.
Aquesta persona el que feia era col·locar-se darrere de persones vulnerables, de persones grans, quan anaven a retirar diners del caixer automàtic i mirava el número PIN que teclejaven. Després s'acostava i amb una maniobra de distracció posava les mans a la pantalla, les enredava una mica i agafava la targeta de dèbit o de crèdit o la llibreta bancària.
I després anava, doncs, amb el número PIN ja descobert, amb un altre caixer, i robava els diners. Atenció, perquè la xifra és important, eh?
Sí.
La policia xifra en 200.000 euros la quantitat total robada en dos anys d'estafes a ciutats del cinturó metropolità de Barcelona. 200.000 euros. Totes les extraccions superaven els 1.000 euros i hi ha casos de robatori íntegre de la pensió, que deixava a la víctima en una situació molt complicada econòmicament al llarg d'aquest mes perquè l'havien robat tota la seva pensió. I, evidentment, a Montse, les mesures de prevenció. Que ningú sigui molt bondadós. És millor, en aquest cas, ser respectuós, però cadascú al seu lloc. Si alguna persona et ve a ajudar amb un caixer automàtic, dis-no.
I parlem ara dels veïns del districte barceloní de Sants Montjuïc perquè estan denunciant un increment de festes i soroll de l'espai ocupa de Can Vies i una nul·la presència de la Guàrdia Urbana de Barcelona, tot i les trucades d'avís.
Sí, aquest mes de setembre les macrofestes nocturnes a Can Vies desesperen els veïns més pròxims alterant el seu descans nocturn. Un veí del barri acusa a COPE Catalunya i Andorra l'Ajuntament d'Ada Colau de deixar-lo sol davant les festes dels ocupes.
La Guàrdia Urbana no ha venido nunca, jamás. La Guàrdia Urbana a Can Vies no viene nunca, nunca. Deben tener una orden, debes a saber quién, pero la policía aquí no viene. Tenemos todos los registros de las llamadas, todos, todos, y no ha venido nunca.
Ciutadans, Partit Popular i Valents denuncien la permissivitat de Colau amb el moviment Ocupa. Els grups assenyalen que els casals ocupats a la ciutat de Barcelona funcionen sense llicència d'activitat i, a més, l'edifici de Can Vies presenta danys estructurals amb un greu risc de seguretat.
I el Partit Popular, Vox i Ciutadans estan criticant l'absència del PSC a la manifestació a favor del bilingüisme a l'escola catalana.
En la compareixença del conseller d'Educació al Parlament, González Cambray, per explicar el nou curs escolar, la diputada del PSC, Esther Niubó, criticava al conseller la politització de la llengua. Unes paraules qüestionades per la diputada del PP, Lorena Roldán, per la postura del PSC. Escoltem-ne a totes dues.
Que estem profundament decebuts. Vostè no sé si és conscient que vam acabar d'aprovar una llei que va costar molt, amb un ampli consens, per pacificar les escoles i despolititzar la llengua, les llengües.
Violenta, estudiar també en castellano. No, eso no es pacífico, poder estudiar en tu lengua materna, poder estudiar en la lengua oficial de Catalunya.
El conseller González Cambray assenyala que no canviarà la política lingüística del govern, tot i l'èxit de les mobilitzacions. D'altra banda, el conseller ha reiterat que l'avançament de l'inici del curs escolar es mantindrà.
I l'Agència Catalana del Consum ha imposat multes de fins a 30.000 euros a 57 grans tenidors d'habitatges per incomplir l'obligació legal d'oferir un reallotjament en règim de lloguer social a famílies i persones vulnerables.
L'agència ha obert 84 expedients sancionadors més a falta de resolució definitiva. El conseller d'Empresa, Roger Torrent, anuncia inversions per més inspectors. D'altra banda, els grans tenidors multats estan distribuïts a Catalunya i Terrassa amb 10 sancions i l'Hospitalet amb 6 lideren les ciutats amb més multes.
Més informació a cope.es i a les xarxes socials de COPE Catalunya i Andorra. Sergi Tor, com sempre, un plaer escoltar-te, company dels serveis informatius de COPE.
Molt bé, te seguiré escoltant perquè m'ha endreçat moltíssim lo de la lava comestible.
Doncs no te'n vagis i queda't, que segur després si la tasta t'agradarà. Gràcies, Sergi, que vagi molt
Gràcies,
bé.
Gràcies, Montse, una abraçada.
Adéu-siau. Bueno, avui de telonero del José Luis Gil, en Sergi Tor, content, senyor Gil. Bona tarda, company d'esports.
Bona tarda, Montse, companys. Per mi és un honor i un orgull continuar trepitjant el camí radiofònic que ha fet ara el Sergi Tor amb la seva habitual maestria. Està camí d'esdevenir un dels meus ídols de molt professió, bé. Sergi Tor.
Doncs un cop fetes, aquestes...
Un cop fet el peloteo,
efectivament,
ja podem entrar en matèria, no?
Aquest jabón. Parlem ara del Barça, que per començar el parón fa junta directiva, senyor Gil.
Sí, acabem de començar el parón, l'aturada de setembre. Què vol dir això? Doncs que vol dir que no hi haurà lliga de primera el proper cap de setmana, perquè els propers dies doncs, hi haurà partits de seleccions internacionals, alguns amistosos, d'altres corresponents, sobretot a la zona europea, a la Nations League, que ha d'acabar de perfilar el seu quadre final. El cas és que el vestidor del Futbol Club Barcelona s'ha buidat, perquè fins a 18 futbolistes de Xavi Hernández han hagut de fer les maletes, han fet les maletes molt contents per anar amb les seves diferents seleccions. Jo crec que és més fàcil fer el recompte dels que s'han quedat que no pas els que han marxat, perquè amb Sergi Roberto, Piqué, Bellerín, Marcos Alonso i Ansu Fati, doncs pràcticament tindríem el ple del vestidor blaugrana en aquests dies d'aturada FIFA. Però, com dèiem, la junta directiva té feina per endavant, té assumptes a tractar, i avui, en un marco incomparable com el de la botiga del Barça a Canaletes,
és nova aquesta frase,
han fet una reunió per parlar de què. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Montse. José Luis, una junta directiva on s'ha tractat el futur de l'Espai Barça i l'empresa que hi haurà darrere d'aquesta gran obra, després de rescindir el contracte amb el despatx d'arquitectura ideòleg de l'Espai Barça, Niquen Sequei. El Futbol Club Barcelona tancarà la seva vinculació amb els catalans Torrella Enginyeria. La directiva blaugrana ha donat el vistiplau a la botiga blaugrana de Canaletes, a les Rambles, amb molta expectació per part de turistes habituals en aquesta zona de la ciutat comtal, i en breu s'emetrà el comunicat anunciant aquest canvi del despatx d'arquitectura de l'Espai Barça.
Canvi, doncs, de despatx d'arquitectura, canvi, doncs, a les mans que han de portar a terme l'Espai Barça. Això sempre implica remodelacions i no sabem fins a quin punt reconducció o no dels pressupostos. Però recordaràs, Montse, que fa un no res t'he parlat d'Ansu Fati com un dels il·lustres permanents al vestidor del Futbol Club Barcelona. Un Ansu Fati que està en notícia les darreres hores perquè ell i el seu entorn esperaven entrar a la convocatòria de la selecció espanyola de Luis Enrique per aquests dos partits del mes de setembre, Suïssa i Portugal Nations League, i resulta doncs que no, que Ansu Fati s'ha quedat fora de la selecció espanyola. Luis Enrique no el veu bé i Xavi doncs, ha admès a les darreres hores que doncs, estan intentant de gestionar el que és la recuperació d'Ansu Fati quant a sensacions i que trobar el millor moment de forma del davanter blaugrana. El desencís en el futbolista i a la seva família és evident. Per això, avui, a la parròquia blaugrana, al nostre compte de Twitter, @esportscope, els hi hem preguntat si Ansu Fati hauria de tenir més minuts al Barça. Ha opinat que sí, està opinant que sí, el 58,7% de copenautes, opina que no, el 41,3%.
I l'actualitat del Real Club Esportiu Espanyol i el Girona, per on passa?
Per sensacions negatives a l'aturada, perquè, clar, l'Espanyol va caure al camp de la Reial Societat 2-1, i el Girona va caure al camp del Betis per 2-1, el mateix resultat. A l'Espanyol, Diego Martínez ha donat festa demà a la plantilla, també tindran el cap de setmana lliure per intentar doncs, recarregar una mica les piles de cara a la mentalitat, de cara a aquests 4 punts que té ara mateix l'Espanyol i que han d'incrementar-se als propers partits, mentre que a les últimes hores hi ha hagut una novetat, perquè Cabrera, Leandro Cabrera, el defensa de l'Uruguai, que en principi havia quedat fora de la seva selecció, doncs ha estat repescat per la selecció de l'Uruguai. Ha fet les maletes, s'ha incorporat a la concentració uruguaiana que està a Viena. La lesió de Sebastián Coates ha permès l'entrada, el reingrés de Cabrera a la selecció uruguaiana de futbol. Mentretant, el Girona, després de l'expulsió de Mitchell al Benito Villamarín, doncs espera un càstig de 2 partits pel tècnic del conjunt de Montilivi, així que doncs haurem de veure què és el que diu el comitè de competició. El Girona que aprofitarà aquesta aturada per treballar, fer una mini estada de concentració a terres olotines. Preguntes del dia per les parròquies blanquiblava i gironina a @esportscope. Patirà l'Espanyol per mantenir la categoria? Recordem, 4 punts, el primer per sobre de la zona de descens. Doncs un 64,3% de copenautes creuen que sí, que patirà l'Espanyol per mantenir la primera divisió. Creu que no, el 35,7%. I en clau Girona, la pregunta era si esteu satisfets tot i la derrota al Benito Villamarín per la bona imatge que va deixar l'equip de Mitchell al camp bètic. Opina que sí, que està satisfet amb i tot i la derrota al 53,8% de copenautes. Creu que no, al 46,2%.
I últim apunt, l'Eurobàsquet cedeix protagonisme a la temporada 22-23.
Sí, l'Eurobàsquet que ja dona pas a les competicions europees competicions locals del nostre bàsquet. Està a punt d'arribar la Supercopa ACB, està a punt d'arribar també la Lliga Endesa, però abans tindrem ja demà Lliga Catalana amb doble ració de semifinals que es disputaran a Tarragona. La primera enfrontarà el Joventut de Badalona davant del Baxi Manresa, la segona el Barça davant del Bàsquet Girona de Marc Gasol i Aito García Reneses.
Més informació a Cope.es i a les xarxes socials d'Esports Cope. Senyor Gil, gràcies i tranquil, que li guardo una mica de lava comestible com el Sergi Tor.
Si m'entra pels ulls, vale, si no...
Segur que li entra. Gràcies.
Adéu.
I d'aquí un moment, aquí a la linterna Cope Catalunya i Andorra, parlem dels riscos que té anar a la muntanya sense prendre mesures de seguretat. Ara en parlem d'això.
La linterna.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
Ayer veía un matrimonio joven que hacen vida sana y ejercicio casi cada día. Sin embargo, a cada uno le sobraban algo más de 10 kilos. ¿Cómo es posible? Por las cantidades, distribución de calorías y efecto acumulativo. Con nuestra ayuda lo conseguirán en 3 meses. Llámanos.
Si de verdad quieres conseguir lo que deseas, llama a la doctora Torrejón. 93-414-3631.
Nos definen como el jamón del mar. Nuestras anchoas son cantábrico en estado puro. Somos esfuerzo, artesanía y dedicación. Defendemos con uñas y dientes los puestos de trabajo en nuestra tierra. ¿Sabes quiénes somos? Somos Anchoas Codesa, maestros conserveros desde 1976.
Defiendes la paz, pero quieres seguir luchando por un futuro más limpio, con energía producida en Europa.
Vives en una democracia, pero no cedes cuando se trata de proteger nuestro planeta.
Quieres la neutralidad climática en Europa. Las energías renovables son el camino.
Día a día, somos más quienes nos unimos para lograrlo.
Europa eres tú.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el cava amb cor al teu supermercat. Una iniciativa de la confraria del cava. Més informació a cavaamcor.cat.
COPE Catalunya i Andorra.
Seguretat, com preparar-te, què fer en cas d'imprevist. Ja sabem que l'estiu és l'època de l'any en què es fan més rescats a muntanya i a finals de temporada és quan hi ha més casos d'hipotèrmia a causa dels canvis sobtats de temps i la caiguda de temperatures. Fa una setmana escoltàvem la notícia de dos excursionistes que van morir d'hipotèrmia hores després de ser rescatats. Després vam conèixer una altra parella que va ser rescatada de la Vall Fosca, també afectada d'hipotèrmia. I avui, malauradament, ens arriba la informació de la mort d'un excursionista en caure per un barranc quan volia pujar al Pedraforca. Jo crec que avui és un bon dia per parlar amb el Manuel Parrado, que és el vicepresident de la Junta Directiva del Centre Excursionista de Catalunya i vocal d'activitats i federacions. Manuel, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Malauradament, estem escoltant notícies d'aquest tipus que jo ara enumerava i les enumerem perquè, desgraciadament, estan havent-hi molts casos greus d'accidents a les muntanyes.
Sí, clar, últimament la gent té molta necessitat de sortir, surgen en molts casos sense l'experiència adequada, no? Però bueno, no sempre és així, no? Perquè en el cas concret d'aquest que han tingut l'accident a Aigüestortes, era una parella francesa, per el que tinc entès, i sí que en principi era gent habituada a la muntanya, però clar, poden fallar altres coses, no? El infravalorar les condicions pròpies teves físiques i les condicions també que són molt canviants a la muntanya. Això sí que s'ha de tenir sempre molt, molt present.
Uh-huh. Què cal tenir en compte abans de sortir, Manuel? Com ens hem de preparar, planificar? Què hem de fer?
Bé, els que fem muntanya habitualment ho tenim clar, però sí que és cert que últimament s'ha posat, bueno, ja fa temps, molt de moda anar a la muntanya com anar a fer curses, no? Sí. I per això molta gent no porta el material que s'ha de portar sempre. Mm-hmm. S'ha de portar sempre, sempre roba suficient pel fred, perquè en un mateix dia podem passar pràcticament les quatre estacions, eh? Mm-hmm. I ja sigui estiu, sigui hivern. S'ha de portar roba pel vent, pel fred, per la pluja. I després també s'ha de calcular molt bé perquè el tema de les distàncies dels desnivells i saber ben on et fiques, no? De vegades has de demanar ajuda professional perquè a la millor no som conscients de que no estem preparats per afrontar una ruta d'alta muntanya.
Exacte, o sigui, consultar guies i el mapa del recorregut, comprovem les distàncies, els desnivells i l'orografia del terreny per sí. Adaptar-nos. També et sí. Pregunto, si anem en grup, també hem de planificar amb qui anem, no? Perquè no tothom està a la mateixa alçada a l'hora de caminar.
Exactament, perquè quan anem en grup, el que sí que és molt important és anar tots junts, no? Ens hem d'adaptar a al que va més lent, perquè si ens anem distanciant, el que passa que al final el grup ens hem d'anar parant, hem d'esperar els últims i hem d'anar compactats, no? Però, clar, tothom ha d'estar en una mínima forma física per poder afrontar aquesta travessa. Això també s'ha de tenir present.
La previsió meteorològica és superimportant abans de sortir, Manuel.
Sí. Quan el temps és inestable, s'ha de valorar si, que jo crec que és una miqueta el que els hi va passar a aquesta parella, perquè jo parlo del que he sentit, potser m'equivoco, però jo tinc entès que ells van començar la travessa quan ja estaven advertits de que sí. Faria mal temps, no? Sí. I després ja estaven completament esgotats i no van poder continuar i van haver de passar una nit a la intempèrie que suposo que va ser crucial per aquest desenllaç.
O sigui, important, no anar sols. Imagino que l'orientació també és molt important, no? Ens hem de fixar en punts de referència al llarg del recorregut, Manuel?
Sí. I això és molt important perquè ja fa temps que s'ha posat de moda el baixar-te un trac, portar el mòbil, i aquesta no és manera, no? Perquè pots quedar-te sense bateria i sobretot perquè al final això... I fins i tot la gent que no fa muntanya pot fer una comparació molt fàcil. Què ens passa quan anem amb el GPS, amb el cotxe?
Sí.
No estàs pendent de la carretera, estàs pendent de les indicacions del GPS. A la muntanya passa el mateix. Tu portes un GPS, vas seguint una línia, no és conscient del que t'envolta i quan tens qualsevol problema, bé perquè t'has de desviar d'aquesta línia que vas seguint, bé perquè t'has quedat sense bateria, no saps on ets, no tens cap referència. Per això és molt important les persones que fan de guia, no? Perquè en un grup algú fa de guia, no?
Exacte.
S'ha de saber llegir el mapa, s'ha de portar brújula i, evidentment, el GPS sempre és una ajuda, però no basar no refiar-nos només del GPS, perquè, perquè podem tenir problemes.
Manuel, a banda de tot això que m'ha explicat, superimportant, què fer en cas d'accident? En primer lloc, tenir calma, no?
Sí, s'ha de tenir calma. També s'ha de tenir molt present, que és una cosa que molta gent no sap fins que no s'ho troba, és que no sempre hi ha cobertura a la muntanya, eh? I el 112 no et salva de res. El 112, si no tens cobertura, no tens cobertura. El que sí que pot passar que no tinguis cobertura de la teva companyia i en aquest cas t'agafa cobertura d'una altra companyia si n'hi ha cobertura d'alguna companyia. Evidentment, mantenir la calma i... pues mira, en aquest cas un GPS sí que va bé perquè a la millor s'ha de desplaçar alguna persona. Per això és important també anar en grup, perquè si per demanar ajuda ens hem de desplaçar, sempre algú s'ha de quedar amb la persona accidentada, evidentment. I per tant, si depèn del grup sigui més o menys gran, també és important que, com a mínim, per buscar ajuda es desplacin dues persones, perquè també podria ser que en aquest desplaçament també hi hagi un altre accident, no?
Efectivament. Sí. O sigui, que podríem dir protegir, avisar i socórrer.
Exactament, que aquestes són les paraules en aquest cas de que hi ha un accident. Exactament, sí, sí, molt ben dit.
També es pot, imagino, Manuel, comptar amb els refugis que hi ha de muntanya i els refugis d'entitats excursionistes que repartits per arreu de Catalunya, no? On sempre hi ha un lloc on està cobert per si passa qualsevol cosa.
Exactament. Tenim els refugis guardats, tenim els refugis lliures i també s'ha de tenir molt present això que parlava jo ara, de que podria ser que és molt probable a alta muntanya que no tinguis cobertura. Sempre hem de comptar que si estàs als voltants d'estacions d'esquí és més fàcil que tinguis cobertura, però si tenim al costat un refugi, el refugi, bé, estigui guardat o no, apropar-te a aquest refugi perquè a la part lliure dels refugis o els refugis que són directament lliures acostumen a tenir emissora d'emergència i, per tant, des d'allà podrien avisar en cas d'un accident.
El que està clar, Manuel Parrado, vicepresident de la Junta Directiva del Centre Excursionista de Catalunya, és que hem de gaudir, podem gaudir de les nostres muntanyes, però sempre amb seguretat. No volem notícies de tipus aquestes que hem anat escoltant aquests dies, d'hipotèrmies, de caigudes, etc. Sempre amb seguretat i amb tot el kit possible perquè si passa alguna cosa et puguin venir a rescatar. Gràcies, Manuel.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Adéu. Bona tarda.
Detrás de todo, gran periodista de COPE.
Claves de la mañana, ¿qué tal, Sergio Barbosa?
¿Qué tal? Buenos días.
Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Alcalá, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Buenas
Hay un gran todos. Equipo de periodistas y profesionales trabajando cada día para contarte lo que está pasando. Si quieres aprender con ellos, ven al Máster Universitario en Radio COPE, porque quedan muchas noticias e historias por contar. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
El temps mitjà d'espera per accedir a un recurs residencial per a persones amb discapacitat intel·lectual, atenció, és de 22 mesos, segons dades recollides entre l'any 2015 i 2020. Una mitjana que augmenta fins als 32 quan el tipus de suport necessari no està concretat. Aquesta és només una de les conclusions d'un informe impulsat per DINCAT, una entitat que agrupa 300 entitats que treballen amb aquest col·lectiu. Ha estat la primera vegada que s'han recollit dades de forma sistemàtica sobre la realitat de les persones amb discapacitat intel·lectual a Catalunya. L'autora és l'Ariadna Fitó i amb ella parlem avui. Ariadna Fitó, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Escolta'm, no vull creure o no puc creure que hagis tingut dificultats per recollir dades perquè sembla que algú hagi volgut invisibilitzar-les expressament.
Sí, de fet, aquesta és una de les primeres conclusions que destacaríem de l'informe. Aquesta vulneració de l'article 31 de la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat Intel·lectual, que precisament el que fa referència és a l'obligació dels estats de recopilar informació sobre el col·lectiu, no? Una informació que a la vegada ens ha de permetre el disseny de polítiques públiques.
Uh-huh.
En certa manera, el que sí. ha passat és que des de la Graners Fundació i DINCAT han hagut d'assumir aquesta responsabilitat, omplir aquest buit, aquesta manca de dades, i on nosaltres, des del Broll, oferim els nostres coneixements a través d'aquest informe.
I per què es volen ocultar aquestes dades?
Bé, els motius pels quals es volen ocultar els desconeixem, no? Diguem-ne, l'estudi no se centra en els motius pels quals s'oculten, però sí que podem dir, a partir de les evidències, que s'invisibilitza a la situació de les persones amb discapacitat intel·lectual quan comencem a revisar els sistemes d'informació.
Uh-huh.
Simplement és que no s'ha posat la mirada, no ha estat un tema central i per tant, ningú s'ha remengat a millorar els sistemes d'informació relatius al col·lectiu. No?
Una de cada 100 persones a Catalunya té una discapacitat i en els darrers 5 anys, Ariadna, l'única discapacitat que augmenta és la intel·lectual?
Sí, efectivament. És la discapacitat que augmenta més per tipologia. El que destaquem en aquest perfil demogràfic que fem és que és la que augmenta més i al mateix temps que 6 de cada 10 d'aquestes persones són menors de 35 anys.
Déu-n'hi-do. I a més, persones que no han triat on viure ni amb qui perquè només el 9% viu sol o en parella.
Sí, aquest també és un altre tema. A partir de la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat de la ONU, el que s'intenta fomentar és una mirada més que faci un trencament, no? Una ruptura cap a aquella definició de la discapacitat intel·lectual com a problema, no? Per començar-nos a centrar en com som capaços nosaltres, no? Com a comunitat, de posar a la seva disposició aquells suports que necessiten les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies com per poder tenir una vida al màxim autònoma, no? Llavors és quan ens trobem amb dades com la que acabes de dir, no? Que,
uh-huh.
que hi ha un volum molt important de persones que no poden escollir on viure, escollir les escoles on anar, etc.
Uh-huh. Vosaltres també denuncieu que hi ha un fort desequilibri territorial pel que fa a l'oferta de serveis residencials arreu de Catalunya, no? Perquè Barcelona és on hi ha més llista d'espera.
Sí, abans has començat dient que hi ha 2 anys
sí.
de mitjana, no?, d'espera.
Sí.
Doncs ja et pots imaginar que hi ha persones que han d'esperar més, no?, quan fem una mitjana. Trobem, per exemple, el Barcelonès, el Vallès Occidental, el Baix Llobregat o el Tarragonès. Aquesta dada es dispara de manera gairebé insultant.
A Tarragona és on menys cobertura hi ha, tot i que és el territori amb més població amb discapacitat intel·lectual reconeguda.
Sí, aquest és un dels greuges territorials que hem identificat al llarg de l'informe.
En aquest informe també alerteu de la sobremedicalització del col·lectiu. Explica'm això.
Bé, per primera vegada podem tenir accés a dades de salut a través d'una investigació que es va fer en el seu dia, que es diu Pomona, que és una investigació que és de primer nivell a nivell internacional, no? I s'havien explotat les dades només a nivell de l'estat espanyol. Llavors ens posem en contacte amb els professionals que van fer l'informe i els demanem l'explotació estadística de només les dades de Catalunya, no? Que és amb una mostra de 440 persones. I a partir d'aquí el que trobem a l'anàlisi, una de les dades més preocupants és la sobremedicalització de les persones amb discapacitat intel·lectual. Trobem que el 78% de les persones amb discapacitat intel·lectual prenen diàriament fàrmacs i no sempre tenen una indicació mèdica, no? per aquesta medicació. I principalment hi trobem psicofàrmacs. Això és un tema que realment s'ha d'abordar d'alguna manera o una altra, en què nosaltres expliquem que existeix aquest eclipsament diagnòstic, no? que el provoquen els propis professionals de la salut com una conseqüència directa de la imatge totalitzadora de la discapacitat intel·lectual, no? que el que fa és associar la discapacitat intel·lectual amb un problema de salut mental, i no necessàriament és així.
És dur, però és la realitat, i així es reflexa en aquest informe que tenim a l'autora, l'Ariadna Fitó, i realment hi ha molts incompliments i discriminacions cap a aquestes persones amb aquesta discapacitat intel·lectual. Ariadna Fitó, t'agraeixo moltíssim que hagis estat amb nosaltres, que ens hagis obert una mica els ulls, i aviam si algú posa ja, com dic moltes vegades, fil a l'agulla, perquè això s'arregli. Escolta'm, que estem parlant de persones humanes i que hem de posar tots de la nostra part i, sobretot, no intentem invisibilitzar-los, i que les dades són les que són i no s'han d'invisibilitzar, i menys expressament. Ariadna, gràcies.
Molt bé, moltes gràcies. M'agradaria afegir també, no, que és un tema de responsabilitat col·lectiva de tots i cadascun de nosaltres, més enllà de les administracions i del sector, en aquesta lluita, no, de deconstrucció d'estereotips que tenim tan integrats en el nostre imaginari social, no? I esperem que aquest informe també faci aquesta funció d'anar eliminant o d'anar modificant aquests prejudicis que ens impedeixen avançar cap a l'autodeterminació de les persones amb discapacitat intel·lectual.
Que així sigui. Gràcies. Ariadna Fitó, autora d'aquest informe, del que avui ens hem volut fer ressò aquí a la Linterna COPE Catalunya i Andorra. Gràcies.
Molt bé, gràcies.
Siete de la tarde, 37 minutos. Te voy a hacer una pregunta. ¿Has terminado de pagar tu casa? Oye, enhorabuena, pero vaya, ¿estás pagando de más por tu seguro? Pues mira, vas a tener que llamar a tu compañía y decirle 2 cositas. Mira, la primera, he terminado de pagar mi casa y no quiero seguir pagando de más. Y la segunda es, yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua con tu seguro de hogar y te bajan el precio sea cual sea. Llámales al 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Te imaginas que el autobús que coges todos los días emitiera solo vapor de agua? solo vapor de agua. Pues Iberdrola, líder mundial en energías renovables, acaba de poner en funcionamiento la primera estación de hidrógeno verde de España para autobuses urbanos. Juntos, creamos un mundo mejor. Iberdrola, por ti, por el planeta. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Les tasques de neteja de la llar són una obligació que no agrada a pràcticament ningú. Tant és així que n'hi ha que discuteixen i descuiden els seus deures i això origina, òbviament, discussions i malentesos. Ha fet un estudi en el que es diu que el 58% dels espanyols hem discutit amb els nostres convivents per aquest tema. Un sondeig que s'ha proposat conèixer els hàbits de neteja de les llars d'arreu d'Espanya amb motiu del Dia Mundial de la Neteja, que va ser aquest dissabte. Avui volem parlar d'això, de la neteja, i ho farem amb l'Anna Sancho, que és coautora del llibre Tasques compartides, família feliç, i fundadora del projecte Pequeños Amos de Casa. Anna Sancho, què tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias.
En primer lugar, explícame qué es este proyecto Pequeños Amos de Casa.
Bueno, pues el proyecto Pequeños Amos de Casa realmente como una solución a un problema global, el tema de las tareas, como bien dices, ¿no? Que no llegamos a ponerlo un poco en orden o a integrarlo, ¿no? En nuestro día a día de buena forma. Y lo que hago es enseñar pues valores de corresponsabilidad y de igualdad de género y luego a través de las tareas del hogar y sobre todo más enfocado a niños y adolescentes.
Muy bien, ¿y cómo está funcionando?
Pues la verdad que muy bien, llevo ya 7 años con el proyecto, quitado que estos 2 años de parón, ¿verdad?, que hemos tenido,
sí,
por lo de la pandemia y demás, pero hago, pues tiene distintas vías el proyecto, unas son talleres de experiencias que hago con niños y adolescentes o centros educativos, que bien o yo me desplazo, yo normalmente estoy en Burgos, pero me desplazo por toda España, y cuando en Burgos se realizan esos talleres de experiencias es muy bonito porque se hacen con un escenario de un hotel, de un establecimiento hotelero, en el que recibo pues grupos de colegios de una clase de 25 niños, para que os hagáis la idea, y en 3 horas estamos completamente pues aprendiendo, jugando cosas que para nada son un juego. El hecho de ponernos a limpiar, a trabajar, a entender quién realiza estas tareas, hay una reflexión y una acción y estamos todos trabajando. Oye, y luego pues sí, también contamos con un canal de YouTube, perdona.
Ah, muy bien. ¿Y ese canal qué nombre tiene? ¿El mismo de la fundación?
Sí, dentro de Pequeños Amos de Casa, pues sería la otra parte, un canal de YouTube, pues para evitar, sobre todo, que haya la excusa, ¿no? Cuando uno dice, yo no lo hago porque no sé, pues hay unos 30 tutoriales de tareas del hogar donde enseño, pues, cómo planchar, cómo limpiar una taza de váter, cómo poner un lavavajillas, etcétera, que va igual de bien para grandes como para pequeños.
Y
luego el tema ya de conferencias, congresos, y que es muy importante el tema de sensibilización.
Oye, Ana, he leído que las generaciones más jóvenes son las que tienen más enganchadas o discusiones o malentendidos por cuestiones de higiene doméstica, ¿es así,
Pues yo creo que sí, porque al final venimos, hace falta educar, ¿no? De ahí la importancia de Pequeños Amos de Casa también, de educar de tempranas edades, porque venimos con una cultura muy arraigada y tenemos que modificar muchas conductas. Y cuando uno viene mal criado, por decirlo así, o mal acostumbrado, pues no facilita el día a día, ¿no? En estas cosas, cuando realmente nos independizamos, cuando tenemos pareja, cuando tenemos familia. Entonces hay mucho trabajo por hacer, sí que se ha avanzado. Sí que es verdad que cada vez también ponen más de su parte los hombres, ¿no?, a la hora de los cuidados y de los trabajos, de las tareas del hogar, pero yo lo que pretendo es entender siempre que las tareas del hogar es una cosa de todos los que convivimos en ese hogar, sin importar la edad. Por eso integro siempre a los más pequeños, que hasta ahora nunca se había hecho, ¿no? Uh-huh. Justamente para dar ese salto y poder avanzar en lo que me acabas de comentar, que todavía vamos un poco lentos.
He leído que entre 55 y 65 años son los que menos se pelean. Yo no sé si es que no se pelean porque finalmente la mujer acaba haciéndolo, o porque llegan realmente a un entente cordial.
Yo diría más bien por lo primero, fíjate, me atrevería a decir más porque realmente tengan esa costumbre de hacerlo, ¿no? Bien, es cierto que cada vez pues cada uno tenemos nuestra autonomía, pues cada vez más hombres y mujeres trabajamos, estamos en el mundo laboral, no como igual antes también, y yo creo que eso va cambiando, ¿no? Realmente cuando hay esas edades más tempranas que creas una nueva familia o que tienes pareja, pues es un tema muy importante realmente el sentarse, el reflexionar, el organizarlo, ¿no? Porque hay un montón de estadísticas que en parejas, como bien
audiencias, es un tema de discusión tremendo, hasta ser el número uno de fuente de discusión y de motivo de divorcio, más que de económico, según estudios de Harvard y demás. O sea, fijaos hasta qué punto es importante el tomar en serio este tema, visibilizarlo y dialogar de buena forma, el integrar y usar sentido común, de decir, aquí esto es de todos, pues nos responsabilizamos y luego todo redunda en bienestar, lógicamente, porque ganamos todos, ¿no?, cuando eso ocurre, si se reparte.
He leído también que de las labores más odiadas, el podio, digamos que en el top ten, encontramos planchar, después quitar el polvo, fregar los platos y sacar la basura.
Pues bueno, lo de planchar, os va a sorprender lo que os voy a contar, y es dentro de esos talleres que os comentaba, cuando yo tengo las clases, ¿no?, los colegios que llegan, sí, os diría que es de lo que más les gusta a todos.
¿Qué me dices?
Sí, y pues podéis ver en vídeos y fotos, y os digo por qué, porque nunca lo han hecho en casa, es novedoso total para todos ellos cuando están conmigo, porque muchas veces, pues porque es peligroso, porque no se les enseña, siempre muchas trabas para hacerlo, y os hablo de niños, niñas de 8 años desde que vienen conmigo, ¿no? Uh-huh. Y realmente les fascina, de hecho siempre tienen que hacer los turnos y lo hacen con planchas reales, son planchas de viaje lo que yo les doy, pero queman, o sea que son normales, ¿no? Y no os podéis imaginar qué empeño ponen en cómo hacerlo, los movimientos lentos, todo lo que les digo, cómo lo aplican, o sea, es maravilloso. Una vez más, es por la falta un poquito de educación, y porque siempre hemos visto y nos han vendido así las tareas del hogar como una carga, y yo lo que quiero de verdad que es todo lo contrario, que lo veamos, porque no es humo, es realidad, que son una fuente de valores, son fuente de valores para todos. Nos enseña a formar equipo, nos enseña a ganar confianza en uno mismo, autoestima, autonomía, avanzamos en corresponsabilidad, en igualdad. O sea, nos hace estar ser más comunicativos con los seres que tenemos alrededor nuestro. O sea, que realmente es un poquito cambiar ese chip, ¿no? Uh-huh. De decir, oye, igual no son tan malas como nos han estado diciendo, ¿no? Exacto. Hasta ahora.
Pues hoy hemos querido celebrar ese Día Mundial de la Limpieza con Ana Sancho, coautora del libro Tascas Compartidas, Familia Feliz, y fundadora de ese proyecto interesantísimo para los más pequeños, que se conviertan también en amos de casa. Ana Sancho, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, un placer.
¿Sabía usted que la naranja, una vez cogida del árbol, va perdiendo propiedades? Por eso Don Simón ha hecho una planta única en el mundo, rodeada de millones de naranjos, para poder exprimir las naranjas una a una, recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón, como tener un naranjo en casa. La gran diferencia.
Edison y las mentes más brillantes del siglo XIX no solo relegaron las velas a los encuentros más románticos, también hicieron que lo que te vamos a decir no tenga que llegarte por paloma mensajera. Y no nos cabe ninguna duda de que Edison y todos los de su generación habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo con franquicia por un precio único definitivo de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Ni millennials, ni boomers, todos pertenecemos a la misma generación. Los que estamos aquí y ahora para transformar el país. La generación de los que sueñan y hacen. Con los fondos de la Unión Europea, miles de ideas están pasando del papel a la realidad. Entra en planderecuperacion.gob.es y haz tu sueño posible. Gobierno de España.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
El próximo martes 20 de septiembre, Pilar García Muñiz nos hablará en Mediodía COPE de mejora asistencial sanitaria, porque estaremos en el Congreso Mundial de Farmacia y Ciencias Farmacéuticas y en el Congreso Nacional Farmacéutico en Sevilla para debatir sobre el liderazgo asistencial, social y digital de la farmacia, con el Consejo General de Colegios Farmacéuticos.
L'erupció del volcà de la Palma i el Mercat de la Boqueria, atenció, ofereix a partir d'avui lava comestible. I quan parlem de coses com lava comestible, aquí et pot venir al cap a tu. A mi em pot venir gent que és gent innovadora, gent que té ganes de fer coses diferents. I aquesta persona, aquest creador d'aquesta lava comestible és ni més ni menys que el pastisser Cristian Escrivà. Cristian, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Escolta'm, com va sorgir la idea de la lava comestible?
Mira, aquesta idea ve de l'any 1990. No em va sortir ara que fa un any, no?
Sí.
Quan va explosionar el Cumbre Vieja.
Sí.
Sinó que jo la primera vegada que vaig anar a Lanzarote,
sí,
de la mà del Fermí Puig,
sí,
del cuiner, vale? I vam anar allà i tal, i em va portar, una de les llocs on em va portar era al Parque Nacional del Timanfaya.
Sí, brutal.
I quan vaig veure, allò que fan, que agafen galledes d'aigua i les llencen en aquells tubs que tenen,
sí,
que creen aquells facers,
sí,
i després que cuien botifarres allà, pues, també amb una roca per, que per la calor i tal.
Sí, sí, sí.
I jo vaig pensar, dic, ostres, dic, aquí és el lloc ideal per fer lava dolça. Molt bé. Ho vam estar parlant i el Fermí diu, sí, és molt bona idea això, tal, vale? Posaré en contacte amb el César Manrique.
Mm-hmm.
Vale? I vam arribar a estar en contacte amb el César Manrique amb la desgràcia de que al cap de... O sigui, ens faltava un mes per trobar-nos i va tindre el desgraciat accident de cotxe,
sí,
i allà es va quedar la idea parada.
Mm-hmm.
Clar, quan fa un any va explotar el volcà,
sí,
clar, jo me'n recordava de tot això que tenia al cap. Són d'aquells projectes que sempre penso que funcionaran,
sí,
però bueno, allà queden molts d'aquests, queden allà pues, com un volcà,
sí,
dormidet.
Exacte. Saps?
I jo vaig pensar, mira, ara és el moment, i aquí sí que tenim una gran oportunitat d'ajudar a tota aquesta gent que està patint amb tota aquesta desgràcia.
Uh-huh.
Bueno, total que vaig fer aquesta lava comestible, perquè el que no ho hagi vist, bueno, nosaltres ho tenim penjat avui en Instagram i tal, no?
Sí.
Però per al que no ho hagi vist, tampoc he inventat aquí el pan tomàquet, eh? Vull dir, és el carbó de Reis. Si tu treus de context,
sí,
el carbó de Reis,
sí,
de l'època de Reis, vale? Si tu t'hi fixes bé en aquesta pedra, és exactament igual que la lava.
Ah.
Vale? Si jo li afegeixo un sabor de plàtan,
sí,
vale? Perquè és el producte número 1 a la Palma, doncs ja teníem la idea. Vale, així és com la primera idea amb el César Manrique era fer un negoci, en aquest cas no, en aquest cas és allò que diu, escolta, tenim l'oportunitat de crear un producte solidari,
mm-hmm,
i que tots els ingressos vagin per la Palma.
Molt bé.
I a partir d'aquí començo a pensar, dius, bueno, com ho podem fer? Perquè, clar, perquè tot això funcioni,
mm-hmm,
doncs, contra més gent pugui distribuir o vendre i tal, doncs, més es recaptarà. Vale? Però a part d'això, jo em sembla que s'ha fet algun partit de futbol, em sembla que s'ha fet algun concert, em,
sí,
sembla que s'han fet accions puntuals.
Sí, sí, sí.
Jo el que els he recomanat és que ho enfoquin, vale, com un souvenir de per vida. O sigui, aquesta iniciativa, el que pretén, almenys jo, ho he ofert d'aquesta manera, jo els he regalat la idea, no només de vincular aquest carbó de Reis al que és la lava, sinó que ho enfoquin, vale, com un souvenir de per sempre.
Sí,
llavors
sí, sí,
sí que llavors té molt més sentit.
Efectivament. Escolta'm, com està anant el tema? Perquè ha començat avui, no? Això es pot adquirir, crec, al mateix mercat de la Boqueria.
Bueno, de fet, a veure, jo un cop tinc la idea, un cop els hi explico tot i com es fa i tot això,
vale,
jo m'aparto del projecte i quedo una mica pues, al costat.
Sí.
Vale? A partir d'aquí, mercats municipals agafen la proposta i avui em sembla que ja s'està repartint, venent a 22 mercats.
Ah, carai, vale?
Sí, amb el primer que vaig parlar jo, per amistat, per proximitat a la nostra botiga de la Rambla i perquè ens coneixem de fa molts anys, va ser el Mercat de la Boqueria. I ells van ser, vale, qui va parlar amb la el gremi, l'associació, sí, no sé com dir, dels mercats nacionals de tot Espanya, vale? I s'està venent a tot Espanya, a 22 mercats.
Ah, perfecte. Pensava que només era el mercat de la Boqueria, el punt d'atenció al client, que és on ens han dit que ho podem aconseguir. O sigui, que hi ha 22 mercats que ho podem fer. La bosseta costa, Cristian, 2,5 euros, no?
Doncs això, la veritat és que no... Tot això també... Portàvem un any parlant d'això, val? Però, clar, jo he seguit amb els meus projectes i tal. Jo ara no ho sé, perquè això m'ha enganxat una mica de nou, t'ho dic, eh? M'ha enganxat de nou perquè em van trucar el dijous que ho posaven ja finalment, ho posaven a la venda i tal, però no he tingut temps jo ni de parlar amb ells ni de mirar res, no? Bueno, no sé el preu.
Aquí la importància no és el preu, òbviament, sinó és a cap a on va adreçat íntegrament tots els diners que recullin, no? Que són aquests afectats.
Exacte.
Per l'erupció. O sigui que és una cosa solidària. Està bo aquest gust a plàtan i carbó de sucre?
Sí. Sí? Mira, també, per al que no ho sap, és el carbó de Reis, o sigui, també és exactament el mateix sucre que es posa a sobre dels tortells. Saps que és aquest sucre que és més granulat?
Sí.
Val? L'únic que li afegim és aquí un colorant negre.
Molt bé.
Val? Llavors, aquí és el colorant negre i el sabor de plàtan. És sucre en plàtan. Què passa? Que també aquest, si ho enfoquem com un souvenir, que és el que jo vaig recomanar, pensa que hem creat un souvenir que és, no caduca, perquè ja és sucre, o sigui, no caduca, és resistent, vull dir, no tens que patir allò de si arribarà xafat o
sí,
no, tal.
Sí.
És econòmic, vale? I a més, alhora que us convido, que mireu en el meu Instagram, perquè val la pena veure-ho, perquè reacciona exactament igual que un volcà. És espectacular com es fa el sucre. Nosaltres, tècnicament, en pastisseria es diu sucre volado.
Sucre volado. Molt bé.
Volado, vale?
Doncs...
I fa dues erupcions,
sí,
vale? Fins que es solidifica en fred i queda exactament igual.
Escolta'm, un plaer, Cristian Escrivà, una abraçada ben forta i res, a continuar treballant, que tu sempre estàs inventant, eh?
Moltíssimes gràcies per trucar.
Una abraçada. Adéu, Cristian.
Una abraçada. Adéu.
Doncs tots a menjar aquesta lava comestible per una bona causa, que és ajudar la gent de La Palma, que tot i que el volcà ha tornat a dormir, encara hi ha les conseqüències del que va passar ara fa un any. Nosaltres arribem al punt de les 8 de la tarda, moment d'acomiadar-nos. Ja comencem a treballar en el que serà el programa de demà, dimarts, dia 20, però abans... Recorda que a partir de les 8 està amb tu l'Expósito, Ángel Expósito, i la seva linterna per donar llum a tot allò que ha passat durant aquest dia, un dia molt intens per moltes coses. Salutacions de qui t'ha parlat, la Montse Rodríguez. Ja saps que si vols més informació, a través de cope.es i les xarxes socials de Cope, Catalunya i Andorra. Que acabis de passar una bona tarda. Adéu-siau.
Catalunya i Andorra.